Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Carai, segurament ara mateix tothom acaba d'aixecar les orelles perquè es pregunta, ostres, si jo tindré garradors sota els meus peus, això és possible?
Això, bueno, és possible. És el que deies al principi. Ens hem de preocupar, bueno, ens hem d'ocupar d'aquest tema si estem en una planta baixa o, sobretot, soterrani. Estem parlant d'unes emissions d'un gas que prové de l'urani que el té el granit. I això va fent. El gas per si mateix a nosaltres no ens fa res, és un gas que entra i surt. El que passa és que pel camí el gas emet partícules alfa, perquè és un gas radioactiu, i això és el que es queda al pulmó.
D'acord. Llavors, això, com, en quines zones de Barcelona o de Catalunya s'han detectat aquest gas radó i com està afectant els usuaris, bé, els que estan afectats per això, les vivendes?
Sí, doncs, bueno, a Catalunya el 50% del territori està o en zona 1 o en zona 2. Aquestes zones les va fer el Ministeri de Foment en el seu dia, bueno, el 2019, per orientar els constructors de com haurien de fer les cases. Llavors els va dir, si aquesta casa està a zona 1, s'ha de fer així. I zona 2, que és encara pitjor, s'ha de fer així. L'afectació va per zones. N'hi ha uns mapes. Són uns mapes de risc. No estem parlant de certeses. Uns mapes geològics que es van combinar amb uns mapes de radiació natural, gamma. Llavors surten unes zones en vermell que, bueno, són propenses a que puguin haver acumulacions
d'aquest gas.
I
això com se sap? Perquè en principi suposo que l'afectació potencial va en funció de la quantitat, suposo, no?
Sí. De fet, en la zona 2 parlem de quantitats que poden, bueno, són que el 5% de les cases de zona 2 tenen nivells superiors a 400 becquerels. El becquerel és la unitat de mesura. I clar, més de 400 becquerels ja són xifres importants. Per això que, bueno, la zona 2 ara mateix és la que més ha d'actuar, totes dues, però clar, parlem d'això, de 400 cap amunt.
Des de l'associació, què recomaneu?
L'associació el que recomana és fer mesures a casa.
Seria el primer que hauríem de fer seria això, mesures, sobretot si estàs en el lloc que es parlava abans, que sigui una habitació sota nivell de terra, planta baixa, primera planta, sobretot estaríem parlant de tot això, no?
Clar, és un gas que no fa... És un gas invisible, que no té sabor ni color ni res. Tampoc dona ni mal de cap, ni asmes.
O sigui que no el detectes. Bàsicament, tu estàs per casa, pots estar envoltat d'aquest gas i no t'enteres. Bàsicament seria això.
Com diem, estupendament. Aquest,
exacte, no? Correcte.
Llavors, clar, fan falta aparells específics. Hi ha dos tipus de medicions. Una medició, una mesura activa, que és amb un aparell digital que va constantment registrant. Quin és el que passa? Que el gas canvia, sí. Hi ha més gas els matins que les tardes, bueno, canvia segons l'hora, segons la sessió de l'any, i també canvia segons el temps que faci. Llavors, amb la xifra amb la que es treballa és la mitjana.
D'acord.
La mitjana anual. Quan la Unió Europea diu que no hauria de passar entre 300 becquerels, es refereix a la mitjana anual.
D'acord.
Aquesta mitjana s'obté amb uns altres mesuradors, els diuen passius, és una capseta repetidora, que dins té una làmina, una làmina que registra els impactes que rep de partícules alfa. De fet, el gas per si sol no es pot detectar, però sí els seus fills.
D'acord. Aquestes partícules a les que fèiem referència. Llavors, si fas una mesura a un soterrani, a una casa, quin seria un nivell acceptable d'aquesta mesura? I a partir de quan ens hauríem de començar a preocupar?
Doncs... això és molt variable. T'ho dic perquè ara mateix tenim un ball de xifres important en quant als nivells de protecció. La Unió Europea, sí? Ara mateix, proposa que no passi de 300. L'OMS ens diu que no passi de 100. L'OMS és molt exigent, és cert. Això, quan ho va dir l'OMS, la Unió Europea, el seu límit era 600. Llavors, clar, davant d'aquesta xifra de l'OMS, van dir, bueno, pues, ho baixem a 300 de moment, i a la llarga, pues es podrà baixar més.
Baixar, no? Més, sí.
Itàlia, de fet, ho ha deixat en 200 per obra nova, i el que és, són cases, és 300. Ens podem començar a actuar, no preocupar, ens hem de començar a actuar a partir de 200.
200.
Francament.
I quan detectem tot això, quina seria l'actuació idònia per fer? Què hem de fer? No? Perquè sortir de casa, no? Això es pot blindar d'alguna manera, netejar o fer alguna cosa?
Hem de fer una política estricta de ventilació. Aquests aparells digitals, quan tenim un nivell intermig, no? Diu, bueno, surt 200 i alguna cosa, no? Home, si et surt 600, com una màquina ara a Barcelona, pues l'actuació és diferent, no? Però si surt això, 200 i alguna cosa, 300 i tal, s'ha de ventilar. Penseu que a l'Alemanya n'hi ha lands que t'obliguen a ventilar, segons l'època de l'any, almenys 40 minuts al dia per contracte, val? A Europa està la cosa molt clara en aquest aspecte. I la ventilació és molt més cobrir 5 minutets al matí, sinó una ventilació conscient, no? que la fem per això i ho verifiquem, pues, ok, l'aparell ens diu que ha baixat, pues, d'acord.
Doncs, senyor José Luis Sánchez, president de l'Associació Catalana contra el Radó, radó.cat, és la web. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per les explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt amable, gràcies. Bon dia.